Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Kit Digital és un programa d'ajudes que ofereix als beneficiaris un catàleg de fins a 12 solucions per digitalitzar tant empreses com emprenedors. Fins al 31 de desembre estarà obert i avui volem aprofitar per apropar-vos-el i parlar de digitalització. Per això tornem als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
La digitalització és sovint un dels entremancs amb què es troba la població, també les empreses, els autònoms, que en els últims anys sobretot han hagut d'aprendre a marxes forçades pujar-se a aquest tren de la digitalització per ser més competitius. Avui volem parlar de tot això en el marc del Kit Digital i per això ens acompanya la Marta Castells, del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Sant Sadurní, i el Víctor Blanco, assessor tecnològic. Molt bon dia, com estem?
Molt bé, gràcies.
Bon dia, molt bé, gràcies.
Ara ho dèiem, Víctor, que parlar de digitalització és parlar dels últims anys en els que no només les empreses, tots ens hem hagut de pujar al carro, digitalitzar-nos ràpidament, però sí que és veritat que de vegades les empreses, sobretot les petites empreses, els autònoms, ho tenen especialment difícil.
Correcte. Com comentàvem abans de començar aquesta xerrada, les empreses i les persones autònomes s'enfronten amb aquesta cruïlla de decidir si donar el pas cap a la digitalització o quedar-se amb el model tradicional. Sí que és veritat que la manera de fer els negocis està canviant i som conscients d'això, que les empreses fan els negocis d'una altra manera. Poden fer publicitat a xarxes socials, poden fer diferents accions d'una altra manera de fer. I la forma de consumir també està canviant, no? Si anem a una perruqueria, cada vegada és més habitual trobar un sistema de reserves online que estalvia feina i que ho fa tot més fàcil. És a dir, la manera de fer els negocis està canviant i la manera de consumir. I això requereix una actualització. I per això estem aquí.
La pandèmia ens ha canviat en aquests hàbits de consum?
De ben segur. De ben segur que ens ha canviat i ens ha obert les portes a una manera de fer que abans potser no consideràvem, no? Aquests famosos delivery que a les grans ciutats existeixen, no? Un Glovo, o demanar un taxi a través d'una aplicació. Abans això era una mica impensable o no estàvem habituats culturalment. Però la pandèmia ens ha obert els ulls de que hi ha una manera de fer eficaç i bastant útil pel dia a dia de tothom, dels consumidors.
Anem a parlar d'aquest kit digital, aquest programa d'ajudes amb un catàleg, amb solucions per a empreses, per a autònoms. Donem-lo a conèixer, presentem-lo i així tots els nostres oients, els que tinguin una petita empresa o bé siguin autònoms, doncs us poden venir a buscar a veure què oferiu.
Exacte. Això s'emmarca dins del programa Next Generation, aquest famós programa que hem escoltat de financiació europea i que s'articula a través de Red.es, que és del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, que ara no sé com es diu, si ha canviat de nom.
Amb aquests canvis de nom.
Però diguem-ne que tot ve de fons europeus i acaben arribant a terra. Llavors, una de les línies d'acció per ajudar les empreses i les persones autònomes amb la digitalització és el famós kit digital. Kit digital és un ajut per digitalitzar una part de la teva activitat econòmica. Una part. I a fons perdut. És a dir, és un ajut que es pot sol·licitar i que la pots aplicar amb un temps mitjanament raonable al teu negoci sense cap problema.
tu estàs aquí, Víctor, cada a Sant Sadurní, a l'oficina de Sant Sadurní, com a eix dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca de l'Alt Penedès. Estàs aquí els dimecres, justament per ajudar a empresaris i autònoms.
Correcte. Aquest programa el lidera PIMEC, la patronal de la petita, mitjana i microempresa, amb la Diputació de Barcelona. I la Diputació de Barcelona, que tenim aquí amb la Marta del Centre d'Atenció a les Empreses, doncs ens dona aquesta ubicació física per atendre les empreses. Ho podem fer virtual, però gràcies a la Diputació ens cedeix aquest espai on tenir un cara a cara amb les empreses que realment vulguin ser acompanyades i assessorades amb aquesta matèria.
Ho tenen molt fàcil, les empreses, Marta.
Sí, exactament. Per nosaltres també és una ampliació del catàleg de serveis que donem a les empreses i als emprenedors. O sigui, les empreses doncs, que ja venen, que s'assessoren, que busquen informació, ajuts, subvencions, els emprenedors que venen a assessorar-se sobre la seva idea empresarial. Totes aquestes persones, a més dels serveis estables que ja oferim com a centre de serveis a les empreses a Sant Sadurní, doncs aquesta, a l'oficina d'Accelera Pime ens complementa i ens amplia aquesta cartera de serveis de que empreses i emprenedors que poden ser susceptibles de ser beneficiaris d'aquestes subvencions o d'un assessorament doncs poden fer-ho a la mateixa oficina.
Com contacten amb vosaltres, Marta?
Molt fàcil, doncs poden posar-se en contacte per telèfon del Centre de Serveis a les Empreses Nexes, al 93 118 51 95. També ho poden fer per correu electrònic. Nosaltres també a la pàgina de la web de l'Ajuntament està sansadurni.cat/nexes, estan totes les nostres dades de contacte, correus electrònics, telèfon, i poden venir presencialment, que estem al carrer Doctor Barraquer, número 35.
Víctor, aquest kit digital hi figuren diferents punts, diferents maneres d'ajudar empreses i autònoms. Suposo que cada empresa és un món i segurament cadascú necessita una cosa diferent, però fora de micros parlàvem d'una cosa que a mi em sembla molt interessant, que és que potser el que a la majoria els sembla més important, que és fer una pàgina web, potser tu no seria la recomanació que els hi faries.
Vale. Certament, a les expectatives de prop de les 800 empreses que hem atès entre els dos companys que som més, o sigui, som tres assessors tecnològics ubicats amb altres poblacions, venen pensant en una pàgina web, en donar visibilitat a la seva activitat. Bé, partint d'això, el que se'ls fa és una diagnosi de la seva maduresa digital, que és, jo crec que és algo important perquè és un punt de reflexió sobre quin és el seu moment vital de digitalització. Si tenen un correu electrònic, si tenen els serveis al núvol, si fan facturació, si fan factura digital, si tenen una base de dades dels seus clients, o sigui, se'ls fa un qüestionari durant una horeta per entendre el seu nivell de maduresa digital. I a partir d'aquí apareixen noves oportunitats i no només la de fer un web. Se'n van, després de l'assessoria, amb la visió de que tenen que fer un pla. Un pla perquè això de la digitalització no només és fer la web, sinó és buscar eines que facin el teu negoci més eficient, que et descarreguin de feina, que comunicar o donar servei als teus clients sigui més eficaç. O sigui, el que es tracta és de fer créixer el teu negoci gràcies a l'aplicació d'una tecnologia. Que fer un web dona visibilitat, però si després no tens algú que rep les trucades o un sistema informàtic que reculli la persona que ha trucat i les dades mínimes de contacte, és feina malbaratada que lamentablement no t'ajuda a créixer d'una forma significativa. Dóna visibilitat? Sí. Vols fer una web? Fem-la. Fem-la, no hi ha cap problema, però potser pots aprofitar Kit Digital per posar una botiga online. Pots perquè pugin les teves referències dels teus productes a un marketplace, que seria un Amazon, per exemple. Mm-hmm. Hi ha molts, marketplace, hi ha el Wallapop inclús. I aprofitar Kit Digital per provar aquesta tecnologia i després, amb dades, avaluar. Perquè no és el Kit Digital t'ho donen i ja està, sinó que vas de la mà d'una figura que no hem comentat, que és l'agent digitalitzador. O sigui, no et fan un web i ja està, et donen les claus del cotxe i se'n va. No, sinó durant un any, Kit Digital, tens el suport i la supervisió de que aquell projecte que tu has encarregat està no tenint èxit. No es verifica si té èxit o no, però sí que té una correcta aplicació.
Que important és, Víctor, aquest tema de digitalització, d'ajudes a negocis en municipis petits, perquè estem parlant, sense dormir, 13.000 habitants, però al final, com a municipi de menys de 20.000 habitants de l'Alt Penedès, som el municipi més gran, tenim veïns molt més petits i que també poden venir a demanar aquestes ajudes i a fer tot aquest acompanyament, ho dèiem a l'inici, són ajudes a fons perdut, que les aprofitin.
Correcte, sí. Torre Labit, Mediona, Olèrdola. Jo no sóc propi de la comarca, però més o menys us tinc ubicats. Subirats, Olesa de Bones Valls, qualsevol empresa, per petita que sigui, o persona autònoma, pot disposar d'aquest servei 100% gratuït, d'un test de diagnosi digital, d'un assessorament personal, podem fer online, si el desplaçament es complica, i després acompanyar-lo amb la sol·licitud del Kit Digital i posar-lo en mans de l'agent digitalitzador que li donarà servei durant 12 mesos. És una de les ajudes, jo que tinc en coneixement, de les fàcils de demanar. O sigui, els requeriments són, bàsicament, estar al dia de pagament, estar al dia, o sigui, tenir una empresa que està al dia. I sol·licitar-lo, perquè les ajudes poden anar, depenent del número de treballadors, en diferents quantitats.
La burocràcia també és un tema a tractar, perquè ara comentaves que és fàcil, normalment es feixuga, tothom que ens estigui escoltant, entre cometes, tenint en compte com és la burocràcia, aquesta és prou assequible.
Sí, i a més tens una persona que et pot acompanyar. Llavors, es lliguen les dues combinacions. És de les fàcils de demanar i pots demanar que t'ajudin a demanar-lo. Sí, val. Sí, que ha quedat quasi un rodolí, no? És així. També és un exercici pel Ministeri que és bé del Departament de Digitalització i Transformació Digital. És dels primers processos que quan et pregunta el número de treballadors mitjos per determinar el segment i la quantia de l'ajut, doncs ells es connecten a la Seguretat Social i miren el número de treballadors. O sigui, diguem-ne que és el primer pas cap a la digitalització amb la connexió entre diferents entitats o inclús ministeris. O sigui, tenen tota la informació, perquè te la tinc que tornar a demanar. Mm-hmm. És de les primeres que ha sortit així i espero que d'ara endavant siguin d'aquest estil.
Amb les empreses que treballeu, el feedback és positiu? Estan contentes?
Sí, la veritat és que de les 800 empreses que hem atès tenim casos d'èxit, però sí és veritat que necessiten 12 mesos per veure. No? Aquí a la comarca hem atès una trentena d'empreses i no totes, perquè aquí hem de parlar d'un tema de resistència al canvi, que és un altre que podríem parlar temps i hores sobre la resistència al canvi. No? Sí, vull posar una botiga online, però no estic convençut. Aquí la meva feina de no recomanar-te fer una pàgina, una botiga online, no? Però sí que és veritat que l'èxit depèn de l'empresa i de l'activitat i de les persones. És a dir, no serveix de res posar-te una botiga online si després no envies a gent a comprar a la teva botiga online. Llavors, parteix d'un... L'oficina Accelera Pime també parteix d'una sensibilització del que dèiem al principi, que la manera de consumir està canviant. Llavors, l'èxit del programa crec que és evident. L'èxit de les empreses que accedeixen al programa depèn d'ells i depèn de la seva capacitat d'adaptar-se a la nova manera de fer els negocis. Aquí estaríem una mica amb aquest equilibri o situació que podria significar l'èxit o simplement haver tingut una experiència durant un any de tenir una botiga online.
Al final, és el que dèiem ja a l'inici, tot està canviant, ens hem de pujar al carro i ho hem de pair i incorporar i acceptar que tot està canviant, que això també és important, com bé dius.
Correcte. Llavors, l'assessoria, quan a vegades t'he dit al principi que es barreja assessoria de tecnologia amb assessoria de negoci i a vegades de psicòleg.
Tot tant,
perquè, clar, és una hora on l'empresari, on la persona autònoma t'explica tot el que els seus problemes, no? On té aturat els clients, on veu que podria millorar. Llavors, amb aquest mix surten coses interessants i és interessant també que es conegui i que les persones que vulguin, doncs, accedeixin. La Marta ens ha dit la manera d'accedir-hi. Segurament, cercant a internet, el més fàcil és anar a la pàgina de l'Ajuntament i de seguida es veu perquè tenim una finestra que posa Oficina Accelera Pime, no? I kit digital. Si no m'equivoco, no?
Sí, efectivament, a la web hi ha... Sí. Però bé, posant-se en contacte, doncs, pues, no hi ha problema. Sí, i tant, encantat, sí.
Marta, sí. Jo aprofito que tenim aquí els estudis per preguntar-te per aquest espai magnífic de cowork que teniu al centre i parlem una miqueta en aquests minutets final de com el teniu a dia d'avui i també convidem a les empreses, als autònoms. Hi ha moltíssima gent arran de la pandèmia que està treballant des de casa, que aprofitin aquest espai.
Exactament. El que hem dit al principi, no? Que han canviat les formes de treballar, estan canviant i a passos accelerats. Llavors, cada cop tenim més professionals que, bueno, poden treballar, vull dir, des de casa o bé des d'un centre de serveis a les empreses, en aquest cas nosaltres, que tenim la modalitat de coworking. Tenim 11 espais, són espais oberts, d'ús individualitzat, i on els emprenedors, empreses que vulguin, pues, poden venir i poden treballar allà. Allà tenen tots els serveis que necessiten per poder desenvolupar la seva tasca i a més, bueno, d'un entorn de treball amb d'altres persones que també, pues, estan allà treballant. A part, pues, bueno, oferim, pues, tots els serveis que es poden necessitar en una oficina. Vull dir, tenim també domiciliació empresarial, tenim servei de recepció, tenim lloguer de sales, també tenim espais per fer formació i per suposat també l'assessorament. O sigui, aquestes persones, si volen, pues poden assessorar-se, perquè tenim, doncs, a part del que comentava, no, de l'oficina Accelera Pime, pues, tenim, pues, un tècnic assessor d'empreses i també facilitem una mica, pues, dos temes, no, que són bastant recurrents i que són un eix transversal i són bastant comuns en temes de promoció econòmica, com avui dia són la digitalització i també tot aquest tema de facilitar i acompanyar en els tràmits a les empreses i emprenedors, sobretot amb les administracions, no, aquest acompanyament, no, perquè no sempre és fàcil. Per tant, vull dir, oferim espai, però oferim un espai amb serveis també, doncs, que creiem que poden necessitar.
No sé si ens hem deixat alguna cosa, us agradaria apuntar alguna coseta més abans d'acomiadar-nos.
Bueno, per la meva part, ja deixo el Víctor. Sí que convido això, que qualsevol persona que pot venir a Nexes sense compromís, bé, visita les instal·lacions, ho veu, i així es fa una idea una mica d'aquest espai, de si realment pot doncs això, cobrir les seves necessitats, per no resoldre els dubtes, vull dir, estem oberts a això, a oferir, a ensenyar, lògicament sense cap compromís, tot a l'espai, i res, que estem a disposició.
Sí, jo volia afegir els terminis de vigència de les ajuts de kit digital. Estan disponibles fins al 31 de desembre.
Per tant, tenim tot l'any de marge.
Tenim tot l'any per demanar l'ajut. I el més important, saber el moment en què el demanes, perquè no el demanis quan estàs a la barema. Mm-hmm. Entens?
Un moment de tranquil·litat i quan tinguis temps, no?
Exacte, exacte.
Doncs amb això ho deixem. Víctor, Marta, un plaer tenir-vos avui al Penedès en Xarxa, parlant de digitalització, parlant també d'aquest espai de coworking que oferiu a Nexes. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies.
Gràcies.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
El divendres és un dia que acostumen a sortir moltes novetats musicals i ens agrada punxar-les, com aquest Selfish de Justin Timberlake, amb el qual arribarem a 11:15 al Flash de Notícies. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you. Making me insane. You cannot be explained. Oh, you must be an angel. Every time the phone rings, I hope that it's you on the other side. I wanna tell you everything, everything that's on my mind. And I don't want any other guys taking my place, girl. I got too much pride. I know I may be wrong, but I don't wanna be right. 'Cause your lips were made for mine, and my heart would go flatline if it wasn't beating for you all the time. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you. Making me insane. You cannot be explained. Oh, you must be an angel. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa.
La dràstica reordenació de circulació al polígon de Sant Pere Molanta aconsegueix evitar les curses il·legals de vehicles. Pocs dies després d'aplicar-se les mesures dràstiques de reordenació dels sentits de circulació al polígon de Sant Pere, el govern municipal d'Olèrdola considera que han funcionat, atès que el darrer cap de setmana ja no es van fer les concentracions il·legals que acabaven reunint centenars de vehicles en aquesta zona industrial. L'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, ha subratllat que l'actuació s'havia fet per seguretat i amb el coneixement dels Mossos d'Esquadra, que havien agraït a l'Ajuntament la seva activa col·laboració per evitar aquestes concentracions. Vilafranca començarà a tenir serenos al barri de les Clotes a partir del mes de març. Aquesta setmana l'alcaldia de proximitat es troba al barri de les Clotes i ha estat en aquest barri on l'alcalde Francisco Romero ha anunciat la posada en marxa d'un dels seus projectes en relació a la seguretat ciutadana, com és la figura del sereno. Està previst que els serenos entrin en funcionament el mes de març al barri de les Clotes. Es tracta d'un servei d'agents cívics nocturns que, com explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Ramon Zavalla, depèn de la posada en marxa d'un pla d'ocupació subvencionat per la Diputació de Barcelona, amb el qual es preveu contractar 8 persones. Les bases del procés de selecció es van publicar el passat 28 de desembre i el termini per la presentació de candidatures finalitzava el dia 12 de gener. L'Ajuntament va rebre una trentena de sol·licituds per l'oferta de les 8 places de sereno. Les roques que ara són visibles a la platja de Calafell estaven enterrades a la sorra i servien per assentar estructures i equipaments. Unes grans roques reposen des de fa dies a la platja de Calafell. Aquestes pedres han aixecat la curiositat de molts veïns i són nova zona de joc dels nens. Les roques ja eren a la platja, però no eren visibles perquè estaven enterrades a la sorra. Servien per assentar estructures i equipaments que hi havia als sorrals, com a terrasses, com la del Miramar, els suports dels pals que il·luminaven la platja i àrees de jocs infantils. Segons ha pogut saber el Diari de Tarragona, gran part d'aquestes roques van sostenir la pista del Miramar, que va ser el primer lloc a Calafell on es va practicar patinatge i que també va acollir actes socials. Aquella pista esportiva sobre la sorra ja va desaparèixer fa dècades, però quedaven aquestes roques que la sostenien. Una vegada retirades aquestes estructures, Ajuntament i Ministeri opten per retirar el que van ser uns rocosos fonaments. L'objectiu és retirar de les platges elements durs que encara estiguin enterrats. I acabem explicant-vos que el Festival Barnasants arriba al Penedès. Fidel a la seva cita de principis d'any, torna al Barnasants, al Festival Internacional de Cançó d'Autor, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb un centenar de concerts del 26 de gener al 19 de maig. El festival oferirà prop de 120 actuacions i passarà per ciutats com Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sant Boi, Sant Feliu o Viladecans, i farà parada també al Penedès, a Vilafranca i a Gelida. Amb el lema El Poble és qui mana, la 29a edició del festival celebra els 50 anys de la Revolució dels Clavells de Portugal i convida artistes com el penedesenc Cesc Freixas, Eric Vinaixa, Mayo, Paula Valls o Tomeu Penya, entre d'altres. El Barnasants oferirà una doble actuació a Vilafranca. El 10 de març, Reinaldo i Clara oferirà un concert a l'Auditori Maria Rosa Juncosa, on presentaran el seu disc La Boca Aigua. Així mateix, el 5 de maig, Beuis de la Rosa actuarà al claustre dels Trinitaris. A Gelida, el festival farà parada l'11 de maig de la mà de Maria Rodés, que oferirà un concert a la Unió del Casal Gelidenc.
Penedès en xarxa.
Són 2:15:05.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquest 2024 comença ple de novetats en matèria laboral que avui abordarem i explicarem al món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Bon dia, benvingut.
Hola, moltes gràcies. Bon dia.
Es presenta dinàmic aquest 2024, just començar?
Sí, doncs aquest primer mes de l'any ha sigut bastant mogut, bàsicament perquè tenim els temes més populars que han sigut aquests mesos, que podem dir que ha sigut el tema de que Podemos va votar en contra la reforma del subsidi que plantejava la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Després tenim l'altre apartat, que era el que el govern pactava amb els sindicats, un increment de l'SMI del 5%, enfront que la patronal va demanar un 4%. Val? I després portem altres notícies sobre com podria afectar la reducció de jornada que es preveu que s'aplicarà a partir del 2024 i 2025. I després, si ens dona temps, també parlarem una mica de les noves lleis de cara al mes de gener del 2024 que entren en vigor.
Doncs comencem parlant d'aquesta reforma del subsidi de Yolanda Díaz. Què va passar?
Doncs aquí el tema va ser que l'executiu va voler fer una reducció de les bases de cotització dels treballadors que estan percebent el subsidi de l'atur, de cara a que poguessin baixar una mica aquests costos, no? Aleshores, què passa? Que els de Podemos van veure que actuaven... Us explico, realment el subsidi, encara que els treballadors estiguin percebent 480 euros mensuals, d'acord, ells estan cotitzant per unes bases superiors. Aleshores, què passa? Que aquestes bases solien ser del 125% sobre la base mínima de cotització. D'acord? Aleshores, que Podemos, el que va interpretar que la Yolanda el volgué pretenir que es baixés en lloc d'aquesta cotització del 125% sobre la base mínima fos del 100%, va interpretar que s'hauria un perjudici de cara a aquests treballadors, perquè deixarien de cotitzar quasi el 25%, no? I aquí va ser el fet en què realment no és del tot cert, perquè aquesta llei estava prevista, val, de cotitzar el 125% sobre la base mínima, perquè la base mínima sol ser el salari mínim interprofessional. Aleshores, recordem que sobre l'any 2017 l'SMI estava amb 700 euros. Aleshores, per aquest motiu s'aplicava el 125% de l'SMI. Aleshores, per compensar. I què passa? Que com en els últims 5 anys s'ha anat, o en els últims 3 anys s'ha anat pujant o incrementant el salari mínim interprofessional, això ha implicat que també s'incrementessin les bases de cotització. Per aquest motiu, la vicepresidenta va demanar o van posar en el decret de reduir aquest salari, aquesta base de cotització, en lloc del 125 al 100%, a l'ell entendre que ja s'estaven supujant les bases mínimes. I per aquest fet, pues es veu que el Podemos, val, va votar en contra d'aquesta reforma que plantejava la vicepresidenta. Per això molts pensen que aquest vot en contra, que va perjudicar la vicepresidenta del govern, és un tema més per raons polítiques, per discrepàncies internes, que realment un benefici, un perjudici pels treballadors. Perquè el cert és que el que també proposava aquesta reforma és que els treballadors que estiguessin en situació de subsidi, en lloc de cobrar 480, cobressin 90 euros més, que serien uns 570 euros mensuals. Aleshores, aquest vot en contra ha perjudicat gran part dels pobres treballadors que estan amb el subsidi. S'ha de tenir en compte que normalment el subsidi protegeix les últimes bases o les últimes els últims anys de la carrera de cotització, quan molts treballadors a lo millor han quedat desempleats o desocupats, d'acord, pues, no troben més feina. Aleshores, estan en una edat molt complicada, perquè si parlem que t'has de jubilar a 67 anys, però clar, si t'acomiaden a lo millor amb 60, val, o amb 62, encara et queden 5 anys. Aleshores, aquest subsidi el que pretenia és realment que se te mantinguessin les bases de cotització una mica més per sobre del mínim, d'acord? Per tal de que quan se't calculés la jubilació el treballador no es quedés amb unes cotitzacions realment tan marmades per conseqüència haver-se quedat desocupat, no? I per això trobo que el fet de que la Podemos, en aquest cas, votés en contra, ho trobo que va ser una mala precipitació, o no ho van entendre o es van precipitar. Perquè el que no pot ser és que sempre... O estratègia política més aviat, mal, per demostrar o treure bé qui té més pols, perquè realment la proposta que va fer la Yolanda realment en els treballadors no es perjudicaven res, més al contrari. D'acord? Ja també, tal com ho explicarem ara a continuació, podrem veure també com s'ha anat incrementant el salari mínim interprofessional a partir dels últims 3 anys, i això també és el que s'ha de tenir en compte, que evidentment també s'ha de tenir present que si es baixen aquests topes màxims del 125 al 100% és perquè s'han anat pujant paulatinament totes les bases mínimes. Aleshores, per això també queda una mica compensat, perquè, com he dit abans, el salari base, el salari mínim interprofessional l'any 2017 és que eren de 700 euros. Llavors, clar, que te pujaven un 125%, perquè si no es quedaven molt penjats els pobres o treballadors que es quedessin desocupats, no?
Una situació amb la qual podem tornar a topar en qualsevol altra reforma.
Sí, jo crec
que,
sí, jo crec que tard o d'hora tornaran a provar o tornaran a fer-ho. Amb això no tinc cap dubte. Tardaran una mica més, a lo millor, per fer-ho, però jo crec que trobaran els vots suficients com per tirar-ho endavant a la que surti. Perquè, clar, han de dependre també que d'aquesta reforma també depenen molts els fons de Next Generation que venen d'Europa, i també demanaven com un petit retall de les despeses. Aleshores, també per això la vicepresidenta va tenir que retallar una mica d'algun costat. Per mi també s'ha de tenir present que la que baixen també els salaris, o la que es puja el salari mínim interprofessional, també pugen a les bases de cotització mínimes i, per tant, també l'Estat ingressa més. També no ens hem d'enganyar. Mal que els interessa tant als treballadors, però a l'Estat també li interessa.
El darrer El Món del Treball del 2023 parlàvem del possible pacte per incrementar el salari mínim interprofessional, un pacte que ja va arribar però que no inclou tothom.
No, ja no. Resulta que ja vam comentar l'any passat, que era al final de desembre, que la patronal va demanar que es pugés un 4% a l'SMI, tenint en compte que la inflació al mes de desembre es va tancar amb un 3 en poc. Aleshores, ells el que van agafar és pujar un punt, d'acord? Aleshores, el problema que va haver-hi, que ja ens ha sorprès bastant a tots, és que la vicepresidenta de la vicepresidenta i la ministra de Treball, la Yolanda, directament va demanar que s'apliqués un increment del 5%, pujant el SMI a 1.134 euros en lloc dels 1.080 actuals, mal, però sense comptar amb el vistiplau de la patronal, no? I és el que va dir, que igualment ho pactaria, ho tancaria, amb acord, tinguent consentiment o no de la patronal. Aleshores, aquí jo trobo també que és una mica com una imposició, no? M'ho trobo també. Aleshores, que es pugi el salari mínim interprofessional, doncs que es pugi, però també que hi hagi una mica de conciliació o avinença entre totes les parts, no? Perquè és que al fin i al cap tens que buscar un equilibri. I fer-te només amistat amb un, que serien amb els sindicats, i amistat només amb la patronal, doncs tampoc ho trobo molt, molt coherent, no?
No és bon punt de partida per futures negociacions.
No, perquè estem en un món que, tant per una part necessiten molts treballadors, com per l'altra part també necessiten empreses. Aleshores, clar, tampoc no pots estar sempre perseguint els mateixos, no? Aleshores, has de ser una mica també més imparcial en aquest sentit i més deixar que les parts que són les més implicades en aquest sentit, doncs entre elles arribin aquests acords que tu pots proposar, tu pots oferir, tu pots ajudar perquè les parts s'apropin, però tampoc agafar i estancar-te amb una part i dir no, un 5, perquè jo ho he dit un 5, perquè ho he quedat així, i si tu vols participar, doncs sí, si no, doncs tampoc. Això a mi és el que no m'agrada, realment. Que tenien que fer més diàleg entre les parts implicades, que hi ha patronal i sindicats.
I, a més, és que habitualment és així, no? Hi ha aquesta negociació que t'estira i afluixa, i les tres parts, govern, sindicats i patronal, arriben a un consens, excepte aquesta vegada,
sí,
que han deixat fora la patronal.
Sí, bueno, també la patronal també a vegades també es tanca moltes vegades en banda, quan veu que no hi ha tampoc molt interès per part del ministeri d'arribar a acords amb ells, doncs també es tanquen una mica en banda, no? I això és un fet que és com si un jutge ja directament, perquè portis treballador, ja directament es faci més còmplice del treballador que de l'empresa. Bueno, has d'escoltar tots, no? O quan les empreses les obliga la llei a fer un expedient de regulació d'ocupació, sabent que tens que fer un període de consultes, però el període de consultes ja amb la decisió presa de que tinc que fotre fora a 20 i pagaré només 20 dies. Pues, si vas a una negociació així, és que de què serveix, no? No té sentit. Aleshores, pues, bueno, pues aquí sí que li tinc que donar una mica més de favor a la patronal, no? Perquè ja, com vam dir, si estaven ja disposats a pujar un 4, sabien que la inflació era un 3, però, bueno, tampoc hauria costat res, pues, acostar les parts i dir, pues, ni tu ni tu, pues, un 4,5 i fora.
A mig camí.
Sí, això ha sigut el més salomònic, no?
Així, amb quant queda ara aquest salari mínim interprofessional?
Ara quedarà amb 1.134 euros per 14 pagues. Ha pujat bastant.
Sí, uns 50 i escaig euros, no?
Sí.
L'increment és important. Ens portes un rànquing, el que passa és que jo te'n podria treure d'altres que no diuen el mateix, però mirem-nos aquest. Espanya és el segon país de l'OCDE on més puja el salari mínim aquests últims 5 anys. Però aquesta mateixa setmana sentia ràdio que la bretxa entre el que s'apugen els salaris i el cost de la vida és dels països on és més gran aquí.
Sí, però a mi el que m'ha sorprès d'aquesta decisió, sí que és cert que un salari mínim de 700 euros no es pot plantejar, no, a dia d'avui, però el que m'ha sorprès és que hi hagi aquest increment del salari mínim interprofessional, però el que em xoca és la caiguda del PIB d'aquest mateix període d'un 3,8%. Aleshores, em preocupa el fet de pensar, és a dir, estem incrementant els costos a les empreses sapiguem que les empreses estan caient o està caient la seva producció, la seva facturació, el seu rendiment. Pues clar, això sí que és el que em xoca, no? Que a part de ser una mesura, pot ser una mesura partidista, perquè també és el que penso jo, a vegades és més fàcil ser polític d'esquerres que no de dretes, mal? Però sempre és el que busco jo, és que hi hagi un equilibri entre les dues parts, no? Entre empreses i treballadors. Perquè del mateix sentit que no serviria de res tenir molts treballadors sense tenir empreses, doncs tampoc ens serviria tenir moltes empreses sense que hi hagués aquests treballadors disposats a treballar, no? El que em preocupa és aquests increments d'aquests costos que al final el que fa que les empreses tinguin menys marges i després ens trobem que tenim una situació en què els treballadors cada cop... perquè aquestes despeses o aquests increments de costos, al fin i al cap, el que faran és que el particular, quan vagi el dia de demà a comprar, se l'incrementin aquests costos també. I clar, vols dir que si incrementem tant aquests costos a les empreses no farà que també la inflació pugi per un encariment dels preus? És on s'ha de buscar on hi ha l'equilibri, no? Perquè tothom va a comprar i tothom veu el que pesa. L'altre dia vaig estar mirant a la fruiteria i un quilo de calabacines en sortien a 5 euros, i dius, 5 euros? És una locura, no? I clar, fins on arribarem? I l'oli ja ni en parlem, no? Però fins on quin punt arribarem? I clar, s'estan incrementant els costos, i al final què? Tens que pujar, si ets l'empresa puges els preus, i al final qui ho paga, qui és? Doncs el de sempre, el ciutadà que va comprar-ho. Aleshores, per això dic que quan es fan aquestes pujades també s'han de valorar molt bé. Què passa? Que també a l'Estat li interessa, en aquest sentit, pujar salaris mínims, perquè és com moltes bases de cotització parteixen del salari mínim, quan més alt sigui el salari mínim, més se li descompta al treballador, més se li descompta a l'empresa i més cobra l'Estat per cotitzacions. Així que al final sempre el que gana sempre és el mateix, no? Que per un costat veus, oh sí, beneficia el treballador. Sí, és clar, però si després de la nòmina, perquè t'han pujat a l'SMI, veus que t'apliquen més deduccions de seguretat social i t'apugen les deduccions d'IRPF, molts cops et trobes que, hòstia, pues hasta que te trobes cobrant menys, net...
T'assabentes o menys.
O menys. Llavors dius, i al final qui guanya? L'Estat.
El que és un forat negre en aquest país és la productivitat, no? Estem a la cua d'Europa i anem a la baixa.
Sí, això de la productivitat tampoc jo...
Que no sé com es mesura, eh?
Jo ho veig difícil, això de la productivitat, perquè a més sóc com tu, no? Tampoc... Sí que hi ha empreses que mesuren molt bé les ventes i aritmèticament ho calculen, no? Però en temes macros no sé com ho fan, no? Però sí que és cert que estem acostumats a veure que a altres països de la Unió Europea treballant menys hores són més productius. Bueno, més productius, o potser...
Fins i tot Itàlia, actualment, que sempre érem els mediterranis als cuers, i ara estem a anys llum d'Itàlia, també.
Sí, però és que també hem de veure quina producció estem parlant, perquè si a Catalunya o a Espanya cada cop el sector industrial s'està perdent més perquè s'està externalitzant i s'està deslocalitzant, què estem parlant? Si Espanya és un país de sectors terciaris, clar, Alemanya potser és un país molt productor de matèries primes o de matèries secundàries, en fi, tenen un altre món. Tenen més teixit industrial que nosaltres. Doncs clar, la producció potser que es maneja amb les indústries d'allà no és la mateixa que la que tenim nosaltres aquí. I després, clar, nosaltres vivim molt del sector terciari, que són serveis pràcticament i turisme, perquè la construcció també s'està pujant, però tampoc no és el boom que va fer de 20 anys enrere. Però, clar, quines indústries bones ens queden, pràcticament? Hi ha alguna bona que tenim, ja t'està amenaçant que se vol marxar, o no sé, la de Ferrovial, era, o quina era aquella que volia marxar? No me'n recordo. Però que es va voler marxar també, després de totes les inversions que va rebre estatals i
sí,
tot.
Sí, que l'Estat li va dir que ni parlar-ne.
Pues què passa aquí? No, clar, però si ens comparem amb empreses, amb un teixit industrial molt més gran que nosaltres, evidentment seran més productives. Però, clar, si ens parem a comptar, perquè és que jo no m'atrobo molts treballadors que estiguin amb les mans a la butxaca. que hi haurà alguns que s'estiguin escaquejant, bueno, hi haurà de tot, però hi haurà qui també està pencant. Aleshores, també la productivitat, en fons, en base a què? També, tot i que no es valori la productivitat, potser la... i potser no hi haurà molta despesa fiscal, també, a Espanya, en comparació amb altres països, val? Que no, desconec com està el sistema impositiu a França, Itàlia i tot això, no? Però, clar, és que jo sé que aquí, per exemple, la càrrega social que tenen les empreses per tenir treballadors és molt elevada, els costos cada cop s'estan incrementant més, i la càrrega fiscal, sobretot els temes d'impostos, és molt heavy, és molt alta. Aleshores, clar, partim d'un punt, productivitat. Bueno, productivitat també, quan també els marges que tenen les empreses són més grans, però clar, si aquí també partim que cada cop t'estan pujant més els costos, al final tu has de pujar el preu i al final molta gent o compra o deixa de comprar. Aleshores, clar, la productivitat realment no sé com la mesuren en aquest sentit, no?
Una mesura de la qual en parlarem, em sembla que sovint aquest 2024 aquí al món del treball, és la reducció de la jornada laboral.
Sí. En principi està previst que a partir d'aquest 2024 la jornada laboral passi de les 40 hores setmanals a les 38 hores i mitja i en el 2025 a les 37 hores i mitja.
Parlem del sector privat.
Sí, del sector privat, perquè l'administració actualment està
ja més baixa.
37 hores i mitja, s'estan ja plantejant a baixar 35, no? Aleshores, els informes que destaquen és que quan la mesura o quan la reducció de jornada sigui del 38,5%, es calcula que afectarà el 55% dels treballadors del sector privat. Això vol dir que ja hi ha molts convenis col·lectius, val, que ja estableixen unes jornades inferiors a les 40 hores. Ara, per dir-te un exemple, per exemple, els centres d'assistència i educació infantil, un professor infantil o un educador infantil està treballant 38 hores i mitja, l'auxiliar 39, però el que està per sobre de l'educador infantil ja treballa 37. És a dir, que quan més qualificació tens, menys hores treballes. Toma ja.
El món al revés.
Sí, el món al revés, no? I a sobre cobren més. Val? Aleshores, doncs, sí que és cert que aquesta mesura està estudiada que afectarà el 55% dels convenis col·lectius.
Què passarà amb el sou?
Amb els sous diuen que es mantindran, però bueno, jo també vaig parlar amb una inspectora que la seva opinió va ser que seria un focus del frau un altre cop. Val? I el tema heavy també és que quan afecti el 2025, val, a les 37 hores i mitja, que afecti al voltant del 87% dels treballadors del sector privat. Aquí sí que serà una reducció bastant brusca. No? Que, si fan aquestes polítiques per incentivar la contractació a temps parcial, doncs, bueno, doncs mira, doncs a lo millor sí. Val? Però jo també ho trobo que és, a vegades hi ha situacions en què és inevitable. Hi ha moltes feines que són puntuals, no? Aleshores, és molt complicat també trobar treballadors per segons quines hores. Aleshores, per això et dic aquí que l'Estat et limiti les hores extres, doncs jo tampoc no ho trobo correcte. El que és convenis col·lectius, a mi el que no m'agrada, per exemple, que s'ha de fer 40 hores, bueno, que es puguin fer 37 i mitja, 38 o 38 i mitges, doncs bueno, al final que estem dient mitja hora, 20 minuts abans, vale. Però, claro, el problema està si dintre d'aquest temps es considera que quan menys treball, quan menys temps treballis, treballaràs més i millor. Sí, potser sí, per alguns sí, però no per tots. Val? Perquè és el que has comentat tu abans, hi ha molts índexs d'absentisme, hi ha molts índexs de que la gent no està treballant efectivament les 8 hores, que si no, que si me'n vaig a fumar, que si vaig al bany, que, en fi, hi ha de tot.
Mil i un estudis,
hi ha molts, sí. Però clar, també hi ha molta gent que curra. És com, jo t'ho dic, en el meu despatx, per exemple, quan toca fer impostos, doncs clar, és com si li dic, no, a les 6 tots fora. Ja, però és que tens el dia 20 per presentar 200 o 300 impostos. I s'ha de fer sí o sí. Què li dic? Que se'n vagin a les 5 de la tarda o a les 6? I que aquí tens a presentar els impostos? I d'on trec gent que me facin la feina que fan els meus treballadors per suplir-los quan ells... És molt complicat. Val? Que vista la galeria és molt maco fer 40, val? Però tampoc trobo que sigui desproporcional. 8 hores per treballar i 16 d'oci, de les quals 8 dormint. Bueno, que es pugui baixar, sí. Però sempre és el que dic, que no sigui per una imposició a través de Real Decret, que sigui sempre amb consensuat amb la patronal.
I com
al final,
es farà?
Això, per
no
Real Decret.
Sabem. Real Decret, sí.
La patronal segur que està en contra totalment d'això.
No s'han assegut a negociar, encara.
No, Això és, que,
això és la intenció
d'ella, i ho faran per al decret o legislatiu o per al decret llei per mesures urgents i es quedaran tan amples, i així no necessites tants vots ni tanta negociació, i a mi això és el que em preocupa, no? Que sí, per totes les treballadores és molt bé tenir reducció de jornada, però clar, també la reducció de jornada, tenir temps d'oci, quan tens diners, és molt maco. Però quan te falten diners o te falten recursos a casa, temps d'oci, per què el vols?
Però em queda, saps? Que les nòmines no es toquen.
No, tenen que cobrar el mateix. Sí, sí, claro, però jo, que a lo millor pugui sortir mitja hora abans a casa, sí. O la reducció, o que és el que es pretenia, en lloc de treballar 5 dies, es treballi en 4.
O que comporti una tarda
claro,
lliure.
Sí, claro, jo perquè si me'n puc agafar i dic, doncs me'n vaig al gimnàs, me'n vaig aquí, vale, sí, però si no tens un duro, no tens ni per anar a prendre alguna cosa amb els amics, no tens ni per anar a comprar, no tens per res, el temps lliure de què serveix? Per això et dic que el tema de les hores, el tema de la jornada, també s'ha de mirar el tema de les hores extra. Jo sóc partidari de que molts convenis col·lectius han aplicat que l'hora extra es pagui el mateix valor que l'hora ordinària, i això és el que jo trobo fatal, el que s'hauria d'haver fet. Bueno, voleu limitar les hores extres? Sí, però és un fet que és real. I moltes empreses tenen necessitat d'aquell moment de fer hores extres. Pues, bueno, pues que es paguin i que es paguin el doble de l'hora ordinària. Mal? Ja que el treballador també, l'única forma de treure's un major ingrés realment és la seva força de treball. La seva força de treball que és, pues, si pot estar 2 hores més o 1 hora més i cobrant el doble, ell ho estarà. Ara, cobrant o treballant el doble pel mateix preu, doncs a mi és això, jo és el que no trobo coherent. No?
I com ens deia el Miquel, aquest 2024 hi haurà noves lleis que incidiran en el mercat laboral, pla d'igualtat, pla d'assetjament laboral, canvis en la cotització dels becaris que hauran d'estar donats d'alta a la Seguretat Social. Tot això ho anirem abordant a partir d'ara, més a més, aquí, al Món del Treball, amb el Miquel Rosso. Moltes gràcies i ben tornat aquest 2024.
A vosaltres, molt de gust.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.